Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Avui és festa. Un comentari d'actualitat a càrrec de mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu-vos guard, amics. Avui és festa i avui és dissabte sant. Diuen que per tal de conèixer bé un poble cal visitar el mercat i el cementiri. Recentment vaig viure aquesta experiència a Xichicastenango, a Guatemala. El mercat és ple de color, els vestits de les pageses, les fruites, les verdures. Després ens vam acostar al cementiri. Tot era silenci, però sorprenia que els panteons i les sepultures molt senzills estiguessin també pintats de colors vius. Hi ha al món d'altres cementiris acolorits, com el cementiri Alegre de Sapanta, a Romania. Fa uns anys hi havia llatinoamericans que, quan ens visitaven, se sorprenien que les nostres ciutats i pobles fossin tan monocromàtics. I uns anys ençà, entre nosaltres, pobles i ciutats, les façanes i parets mitgeres es van acolorint amb una paleta de colors força variada. També es comencen a fer visites guiades als cementiris, alguns vells conjunts patrimonials. Recordem el cementiri modernista de Lloret de Mar, l'entranyable d'Olius, tan integrat al seu entorn, o el de l'est de Barcelona, amb curiosos epitafis. Una passejada pel cementiri, silenciosa, contemplativa, ajuda a relativitzar moltes coses, ajuda a pregar. Avui que l'Església no se separa del sepulcre del Senyor, preguem perquè tinguem una mica més de temps per visitar els cementiris i columbaris, per tenir-ne cura, per recordar i per pregar pels nostres morts, que, com escrivia el professor Josep Gil, teòleg, no envelleixen. Que tingueu una bona festa i avui una bona vetlla pasqual.
Ràdio Estel, una forma de ser. L'Stabat Mater, de Melchor de Ferrer, a la Bisbal d'Empordà. Serà el dilluns de Pasqua, 17 d'abril, a les 7 de la tarda, al Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà. Una obra de gran qualitat, interpretada pel Cor Carreres Dagues de la Bisbal d'Empordà, la Capella de Música de l'Orfeó Badaloní i la Jove Orquestra de Sant Cugat, sota la direcció d'Albert Murillo. Vine a la Bisbal d'Empordà a descobrir l'Stabat Mater del Baró de Ferrer el dilluns 17 d'abril a l'Església de Santa Maria. Aquest estiu, prepara't per l'aventura més impressionant de l'any. El Club Més Amics et porta a terres noruegues. Del 29 de juliol al 5 d'agost visitarem Oslo, Trondheim, l'antiga Nidaros, l'illa de Baroja, la carretera atlàntica i el fiord dels somnis, entre d'altres. La ruta de Nidaros, aquest estiu, del 29 de juliol al 4 d'agost, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Tots els colors de la terra i de l'aigua que són suaus en aquesta hora incerta.
Aquest dilluns de Pasqua a les 8 del vespre, Ràdio Estel t'oferirà un especial que repassarà el bo i millor de la trajectòria d'un dels cantautors més emblemàtics de parla catalana. Especial Raimon a Ràdio Estel. Una entrevista personal amb el propi artista i un repàs a les seves cançons més emblemàtiques en motiu del seu comiat dels escenaris. Aquest dilluns de Pasqua a les 8 del vespre, especial Raimon a Ràdio Estel.
Van prendre el cos de Jesús i l'amortallaren amb un llençol. juntament amb les espècies aromàtiques.
A tota costa.
Molt bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A tota costa. És l'edició 758 d'avui dissabte 15 d'abril de 2017, com sempre, parlant del món del busseig, parlant del món del submarinisme i la nàutica. Avui amb diferents protagonistes que ens acompanyaran fins a les 11 en punt del matí en aquesta sintonia. El primer d'ells és el doctor Agustí Ruiz. Parlarà de tot el que hem de tenir previst i present a l'hora de reiniciar l'activitat esportiva subaquàtica. Revisions mèdiques. Avui ens apuntarà diferents segments i diferents temes importantíssims el doctor Agustí Ruiz, especialista en medicina hiperbàrica. També parlarem de formació nàutica, de les titulacions nàutiques. Ho farem amb la Corsa Formació, amb l'escola Corsa Formació. I segurament molts de vosaltres teniu previst fer un creuer de submarinisme en aquestes vacances. Doncs avui us n'hem preparat un reportatge que diu i ens explica què és el que mai hem d'oblidar a l'hora de fer un creuer de submarinisme. Bé, doncs som-hi. Aquestes són les temàtiques que configuren aquesta atenció informativa d'aquesta edició de Tota Costa. Us saluden abans d'iniciar-la el Toni Huguet, el Jordi Carretero i el Mario Ramírez. Us parla Miquel Mercadal, com sempre. Molt bon dia, benvinguts.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Si te gusta el arroz, hemos encontrado tu paraíso particular. Restaurante Casa Salvador. Más de medio siglo al servicio de sus clientes, elaborando una cocina cuidada, de calidad y con el arroz como protagonista. Ven y déjate seducir. Tenemos más de 100 arroces diferentes. Restaurante Casa Salvador, en Cullera, Valencia. Nos encontrarás en la Stañ de Cullera sin número. Teléfono 96-172-0136. Restaurante Casa Salvador. Tu satisfacción es nuestra meta.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Paddy, ven y verás. Sagaró Eden Rock Diving Center, San Feliu de Guíxols Pisces Diving, Tossa, Tossa Sub. Más información en paddy.com.
See the sky about to rain.
Molt bé, doncs estem en marxa, arrenca aquesta edició de A Tota Costa. Un dels temes que volem obrir és, sens dubte, les revisions mèdiques. Sabeu que ara, quan estem ja a les portes d'aquest període de vacances, de lleure, dels dies de Setmana Santa, properament doncs, arribaran amb un mes i escaig, doncs qui més qui menys ja comença a treure l'equipament de l'armari i comença a posar-se una mica en el context d'estiu. L'aigua, doncs, no només no va calentant, sinó encara es manté fresqueta, eh? Però sí que és cert, doncs, que psicològicament, doncs, ja veiem més estones al sol, ve més de gust practicar submarinisme, eh? Ho dic per la gent que a l'hivern atura aquesta activitat esportiva. Bé, doncs, de quina manera ens hem de preparar? Des d'un punt de vista mèdic, quines són les proves que hem de passar? Quins són els reconeixements que hauríem de passar? Són moltes les preguntes que avui farem en el doctor Agustí Ruiz. És especialista en medicina subaquàtica i hiperbàrica, director precisament d'aquest Institut d'Estudis Mèdics i també director mèdic de l'Afectes i la Fedes. També parlem aquest matí de dissabte com a primer protagonista, doctor Agustí Ruiz, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. La veritat és que són moltíssimes les preguntes que t'hem de fer. Abans d'entrar estrictament en temes mèdics, deixem que fem també un balanç de la vostra participació en el Mediterranean Diving. Crec que molt satisfets, no?
Sí, la veritat que sí. Bueno, sempre és interessant participar en aquest tipus d'esdeveniments. I sobretot perquè jo crec que és la festa nacional del busseig. És a dir, és quan ens trobem tota la gent de diferents sectors, de diferents àmbits, i jo crec que això reforça i ajuda a professionalitzar el sector. Perquè al final, vulguis o no vulguis, les sinergies les vas trobant en aquests llocs.
Sí.
I que estem molt contents, la veritat que sí.
La veritat és que respira un altre ambient, ja. Anys enrere, doncs, la cosa era una mica... En fi, no sabia què passaria amb el sector, no? Del món del submarinisme, doncs ara respira, com a mínim, eufòria, no?
Home, nosaltres hem vist un canvi. Va haver una època, una temporada concreta, de fet, quan va aparèixer una fira alternativa o semblant a Madrid, una petita davallada i a més, l'època de la crisi, però jo el que estem veient i hem valorat aquí nosaltres, que en aquests darrers dos darrers anys la fira de Cornellà està creixent, aquesta fira, aquesta data nacional de busseig està creixent i està millorant. Vull dir, nosaltres fem una valoració positiva de l'evolució. Podria faltar més espai per debats, més espai de conferències, que s'omplen totes, però jo penso que està bé, està creixent i que cal potenciar-ho.
A l'Institut d'Estudis Mèdics ja ha participat i avui amb el doctor Agustí Ruiz, que és el seu director, doncs volem parlar precisament de temes mèdics. Precisament d'aquest període, Agustí, doctor Agustí Ruiz, que ara mateix doncs, hi ha molta gent doncs, que potser és un punt neuràlgic, no? La Fira de Cornellà doncs, arrenca una mica la temporada forta i qui més qui menys doncs, ara ja diu vinga, doncs comencem a practicar immersió. Si hem estat uns anys aturats, uns mesos aturats en el dique seco, allò que diuen, quines proves hauríem de passar?
Bueno, aviam, jo penso a les proves, sobretot són proves, hi ha proves estàndards...
Que proves o reconeixements o revisions, sí. Diguem-li com es diu.
Aviam, la primera cosa, jo crec que val la pena una mica anar una mica a la part més bàsica. Jo crec que amb el sector, i és un problema que és, per sort s'està dilucidant, hi ha molta gent, però molta gent, que està practicant busseig, que encara no és conscient de que hi ha un marc legal que determina amb molta claredat que qualsevol persona que es somet a un ambient hiperbàric, i estem parlant que el busseig és un ambient hiperbàric, evidentment, ha de passar prèviament una revisió mèdica de busseig feta per un professional amb titulació específica en medicina subaquàtica hiperbàrica. I això és una ordre ministerial de l'any 97, és a dir, no, ja estem parlant de que ja fa, pues, això, pues, 20 anys, que té 20 anys, i que ho deixa molt clarament al seu article 25, és a dir, que s'ha de passar. Ho dic perquè hi ha molts centres que, per suposo, per influència de la seva organització i per allò que sempre ha sigut d'una forma determinada, ni són conscients ni ho demanen específicament als seus posseixadors. És a dir, des del punt de vista estrictament legal s'ha de fer. I per què? Perquè l'administració s'ha tornat boja i vol ser expeditiva i vol apretar els maristes? No. Senzillament perquè la pràctica del busseig és una pràctica esportiva, és una pràctica lucrativa, és una pràctica de diversió, d'entreteniment i esportiva, que no està exempta de risc. Tot el contrari, estem en un entorn hostil. I ho diu una persona que practica busseig, que m'encanta el busseig, que els meus fills han esperat a l'edat mínima de busseig per poder començar a fer busseig i que continuaré practicant busseig. Però no hem d'oblidar que és un entorn hostil. I un entorn hostil que obliga a prendre mesures preventives, bastantes, i estar en unes condicions físiques mínimes que t'ajudin a poder exercir aquesta pràctica sense cap perill afegit.
Uh-huh. En qualsevol cas, Agustí, permeta'm que t'interrompi en aquest punt, que em sembla interessant doncs, aquest matís que anem a fer. Anem a veure, quan un comença a iniciar un curs de submarinisme, anem al bàsic, anem a l'open water.
Sí que... una estrella, qualsevol cosa.
Exactament, no? Sí que es demana un reconeixement, un certificat mèdic conforme aquesta persona té les aptituds o les propietats doncs, adequades per iniciar aquesta activitat esportiva. No passa el mateix amb un bateig. Amb un bateig de submarinisme, no sé si hi ha una obligatorietat de fer-se aquest reconeixement previ en aquest bateig de submarinisme.
Aquest és un tema delicat.
Ho dic perquè nosaltres hem fet aquesta prova. Hem trucat a diferents centres de submarinisme preguntant, fent aquesta pregunta, i tots, absolutament tots, ens han dit no és necessari. Pots venir quan vulguis i fem aquest bateig.
Aviam, una altra cosa és que puguem plantejar. Per un bateig té sentit entrar a fer una revisió mèdica a la busseig. Si ens atenem al que diu la llei diu, a l'article 25, que és el capítol 4, diu, de los reconocimientos médicos de las personas que se sometan a un ambiente hiperbárico. És el que diu la llei. I llavors, el primer punt diu, toda persona que se someta a un ambiente hiperbárico deberá realizar previamente un examen médico especializado. Uh-huh. I després, més endavant, el mateix article, especifica qui ho pot fer, no ho pot fer qualsevol metge. Ha de ser un metge que estigui habilitat amb una especialitat o amb un títol certificat emitit, a més, per un organisme oficial que té que ser una universitat que l'acrediti com a persona especialitzada en aquest àmbit. Això és el que diu la llei i no parla si és un bateig o és un curs. Una altra cosa és que és un tema que està en debat actualment i que no hem de tancar els ulls a aquesta realitat és si és possiblement exagerat aquest article per al que són uns bateixos, que és que les persones baixen en un entorn hiperbàric, però mínim. Claro, el problema és que hem de definir primer què és un bateig. Perquè, clar, un bateig, teòricament, està molt ben definit per les organitzacions de busseig, les públiques i les privades, però sabem que hi ha bateixos que es fan a 10, 12, 15 metres.
Sí, exactament. Sí.
Llavors, clar, és un bateig, però és una immersió. I encara que estigui fet a 4 o 5 metres, és una immersió i estem amb X bars per sobre del que seria la pressió atmosfèrica. Per tant, estem en un ambient hiperbàric. Que les possibilitats d'incidents amb un bateig de molt petita fondària, amb dos instructors, com marquen els canons, etc., controlant tot, etc., són mínimes o inexistents, sí, però el marc legal diu això.
Però hi ha uns certs riscos, eh? No hem d'anar molt lluny. L'any passat a Menorca hi va haver un accident mortal amb un bateig de submarinisme. Jo no vull alarmar ningú, que quedi clar que nosaltres som els primers que animem a que la gent practiqui submarinisme, practiqui, iniciï doncs, aquests bateigos, però que evidentment ho faci amb totes les seguretats que això implica, no?
No, és que el problema és, clar, aquí podem parlar. El centre de busseig discriminarà les persones que estan en condicions de fer-ho o no. Evidentment, el centre de busseig no són suïcides i apliquen el sentit comú. Després hi ha un altre tema que és veritat, que hi ha la selecció natural de la gent com vol practicar busseig. És una persona que no es troba físicament en condicions, ja ella mateixa ja no pren la decisió de fer busseig. Normalment, qui pren aquesta decisió són persones que es troben prèviament sanes. Això es dic normalment, però normalment és un concepte estadístic. La realitat és que hi ha un marc legal que sí que ho demana i que sí que és cert que l'activitat de busseig, com altres activitats esportives, té un risc inherent a la pròpia activitat. Llavors, i això justifica que és una de les poques activitats esportives, per no dir l'única, que està tan regulada quant a seguretat, és a dir, que té decrets, té normes, etc. Llavors, si la pregunta és, i jo tingués que contestar un examen a l'administració, perquè ens entenguem, que em diguin, una persona que es somet a un bateig de submarinisme hauria de fer una revisió mèdica de busseig? Diria, sí. Perquè si responc que no, em suspendria l'examen.
Mm-hmm.
Així de clar. Perquè la normativa està clara. Ja sé que és un tema polèmic, i que als centres de busseig pues, no els agrada això, però és que jo crec que el que haig de dir és la veritat. Una altra cosa és que es plantegi per part de l'administració reformular aquest article, reformular aquest decret, i en tot cas entrem en un debat de què significa fer un busseig, a quina profundària, en quines condicions, quins elements de riscos poden haver-hi, etc. No? Però avui per avui, que això no està reformulat, la llei és claríssima. Mm-hmm. Sí, s'ha de tenir una revisió mèdica prèvia.
Doncs no la demanen. No la demana ningú, absolutament ningú, eh? Ningú, per fer un bateig, eh? Per fer un bateig. Dic que, evidentment, els cursos de submarinisme ja és un altre tema.
I fins i tot l'administració és conscient d'això i fa una interpretació laxa d'aquest article.
Sí, sí.
Però l'article diu això.
Doncs l'any passat una persona va perdre la vida, eh? Clar,
sí, el que passa que...
Són circumstàncies, no? Però,
diem que una persona va perdre la vida, que és veritat, és un entorn hostil, hauríem de mirar en quines circumstàncies, perquè potser no era un bateig estàndard com fa un centre d'immersió seriós i responsable com en tenim molts a Catalunya, sinó, potser pues, qui va perdre la vida va fer amb unes condicions amb les que no es tenia que haver fet el bateig, potser la fundària era més important de lo normal, potser els instructors que acompanyaven aquesta persona no eren instructors, sinó que eren bussejadors experimentats, però no instructors, i per tant no tenen aquesta capacitat de discernir entre el que és un element lúdic i un element de seguretat, no? I llavors, a partir d'aquí, a saber el cas que hi havia per darrere. Per tant, que hi hagi hagut un mort amb un bateig no significa que siguin estrictes, intrínsecament perillosos.
Això és evident. Estem parlant amb el doctor Agustí Ruiz, és el director de l'Institut d'Estudis Mèdics, director mèdic de l'AFECDES, de la FEDES, és especialista en medicina subaquàtica i hiperbàrica. Doctor Agustí Ruiz, quines serien, en qualsevol cas, les proves mínimes, com a mínim, no?, que ens hem de fer a l'hora d'iniciar doncs, aquesta activitat esportiva? No? Quines serien aquestes revisions? La revisió comporta moltes proves. Quines serien les més especialment adequades?
Bueno, aquí també hi ha una situació una mica contradictòria, una laguna legal important. ¿Vale? Una cosa és el que marca un marc legal a Espanya, que està totalment obsolet. L'única llei que d'àmbit global de l'Estat especifica el tipus de proves i què s'ha de fer és una llei que es va publicar el 1973. Estem parlant de fa 44 anys. Per tant, evidentment, aquesta llei està obsoleta des d'un punt de vista mèdic. Per exemple, parla com causes d'exclusió la enuresis nocturna. Perquè veiem, era una normativa treta de les causes d'exclusió de l'exèrcit, de la mili, famosa. Per tant, aquesta llei no regula. Això està totalment obsolet i avui els metges que ens dediquem a això, el que fem és seguir les recomanacions internacionals. Llavors, i a partir d'aquí, el que anem a buscar sempre són contraindicacions relatives o absolutes a la pràctica del busseig. Què vol dir relatives? Pues que són contraindicacions que les pots tenir ara, però si quan ho resolguis podràs fer busseig. I les absolutes són aquelles que en cap de les maneres, pots fer immersió en aquesta situació. No? Llavors, per tant, la primera part, que crec que és la més important, és fer l'entrevista amb el pacient, és a dir, una amnèsia a fons amb l'historial mèdic del pacient. Per què? Perquè hi ha patologies que hem passat o que hem tingut que amb la vida normal, normobàrica, no tenen cap afectació ni cap importància i possiblement ens morirem sense ni sentir-nos ni en recordar-nos d'aquella patologia que havíem passat quan teníem 10, 12, 13 o que sigui d'anys. No? Què passa? Amb el món del busseig aquestes patologies sí que poden ser importants. Per exemple, persones que han tingut pneumonies, persones que han tingut tuberculosi, persones que han tingut un episodi de convulsions, persones que tinguin patologies que afectin els tres elements principals, l'element nerviós, el sistema nerviós central, l'element cardiovascular i l'element respiratori, doncs algunes d'aquestes patologies poden significar una causa de no apte o un pendent a resoldre el problema per poder ser apte. Clar, a partir d'aquí, què significa? Que hem de fer un TAC a totes les persones de tot? No. Hem de fer radiografies de tot? No tenim per què radiar d'una forma sistemàtica la gent, que és un absurd. Què hem de fer? Pues, home, sobretot l'anamnesi, i a partir d'aquí després entra ja l'exploració per aparells. És a dir, cal tenir una bona exploració de l'aparell cardiovascular, això, per tant, tot el que és una NET, una electromonitorització, etcètera, és imprescindible, perquè hi ha petites alteracions electrocardiogràfiques que a la vida normal no ets conscient, però que amb el torç subaquàtic o en un moment determinat poden manifestar-se, fer-te perdre el coneixement, i clar, perdre el coneixement en superfície no passa nada, en un principi, però sí, l'aigua ja podria ser un problema seri, no? Per tant, aquest és un dels temes que s'han de fer. L'altre tema és una bona auscultació cardiorespiratòria, és a dir, hi ha patologies que per l'auscultació ja pots veure algun problema. Després hi ha el tema de l'exploració neurològica, hi ha persones pues, que amb dèficit neurològic els pot condicionar l'activitat del busseig. I després, a partir d'aquesta exploració, jo crec que és també l'orientació de les proves complementàries. És a dir, no podem bombardejar en submarinista de 200 proves, el que l'únic que farem és irradiar-lo gratuïtament, però sí que, en funció d'aquesta exploració dels seus antecedents, doncs potser cal fer una placa de tòrax, potser cal fer confirmar que aquella patologia que havia tingut el pacient no li hagi deixat cavitats aèries dins els pulmons. Això és un tema que pot ser molt greu i que en superfície no passa res, però en immersió sí. Per tant, jo crec que l'element fonamental és que el metge que faci la revisió mèdica sàpiga de què està parlant, conegui molt bé l'entorn del busseig i sàpiga a les preguntes i l'anamnesi que fa amb el pacient discernir el seu historial relacionat amb el món del busseig.
Bé, doncs, a grans trets avui volíem tractar doncs, aquesta temàtica amb el doctor Agustí Ruiz. Hi ha molts altres temes, a veure si properament doncs, també ens hi podem aturar amb més deteniment, però avui sí que volíem donar aquest toc d'atenció a totes aquelles persones, aquells submarinistes que ara reinicien aquesta activitat esportiva després d'una aturada de X mesos i que sempre és adequat, certament, doncs, fer-se una revisió mèdica amb un centre especialitzat en medicina subaquàtica i hiperbàrica. Doctor Agustí Ruiz, alguna cosa més a apuntar, ràpidament?
Bueno, sobretot que la normativa diu que s'ha de fer quan tu fas un curs nou i puges de nivell, i cada dos anys s'ha de fer una revisió. Pensem que els bussejadors professionals, la mateixa llei, el mateix article, els obliga a fer anualment. I un bussejador professional no pot exercir ni pot treballar si no la té la cartilla de busseig signada per un metge titulat en medicina subaquàtica i hiperbàrica cada any. És a dir, si l'administració és estricta cada vegada que tenim que fer algun tràmit amb ells, i als professionals els obliga cada any, i els esportius cada dos anys, vol dir que no ens ho podem saltar, que la gent ha de prendre consciència. I a part, jo crec que hi ha una sensació subjectiva de seguretat al saber que regularment estan valorant, estan veient quin és el teu historial, i a partir d'aquí et donen la tranquil·litat de dir-te continues apte pel busseig, o mira, ara pots fer busseig, però potser hauries de fer busseig amb aquestes condicions, perquè per un risc determinat tu hauries de ser més restrictiu en aquest àmbit.
Exacte.
Jo crec que això val la pena, perquè de fet el que volem tots és disfrutar, i mentre més disfrutem i amb més tranquil·litat, millor.
Segur, segur que sí. Per disfrutar, gaudir amb total seguretat d'aquesta activitat esportiva, que és fantàstica, que ningú s'alarmi amb aquest toc d'atenció, però el que volem és seguretat per tothom. Agustí Ruiz, doctor, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bé.
Gràcies i molt bon dia. Fins un altre.
A vostè.
Doctor Agustí Ruiz és el director de mèdic de l'AFECDES, de la FEDES, i també director d'aquest Institut d'Estudis Mèdics. Ha estat el primer protagonista. Arriba el temps, la previsió meteorològica per avui dissabte, demà diumenge, amb especial atenció, com sempre, en l'estat del mar. I això continua a tota costa fins les 11, en punt per tots els amics que ens sintonitzeu des de qualsevol punt de Catalunya i Andorra.
A tota costa.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir. La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Continua la situació meteorològica de bonança en aquesta Setmana Santa, que ens ha portat un temps marcat per el sol i per les suaus temperatures, per no dir per un ambient pràcticament d'estiu. I pel que fa a la situació marítima, el mateix. Una situació molt tranquil·la, tot i que aquest cap de setmana amb una lleugera tramuntana per damunt del Cap de Creus. A la resta de la costa catalana, vents fluixos, bàsicament del sector del sud, les típiques marinades d'aquesta època de l'any. L'ambient, com dèiem, assolellat, núvols d'evolució a la tarda a les comarques del Pirineu i vents suaus. Les temperatures fresques a primeres hores del matí, però molt suaus i agradables, per no dir un pèl càlides, al centre del dia. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, està fregant gairebé els 15 graus a la Costa Brava i es troba entre els 15 i els 16 a la Costa Sud i a la Costa Central.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Ja fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar. Hey! I cara a cara, amb la por, vam aprendre la lliçó i amb llàgrimes guardem ara els records. Un dia el meu pare em va dir...
Molt bé, doncs, arrenca aquesta edició de Tota Costa. Avui tenim moltes coses interessants, importants que explicar-vos. Avui anirem navegant fins les populars Illes Columbretes, i ja que estem a les Illes Columbretes, home, no podem deixar de banda el submarinisme, eh? Practicarem submarinisme, practicarem immersió en aquest paradís que tenim en el Mediterrani, eh? Però per anar a les Illes Columbretes s'hi ha d'anar navegant. Per tant, doncs, ara mateix parlem de navegació i sabeu que al voltant d'aquest sector de la navegació, doncs, darrerament hi han hagut moltes modificacions en les atribucions, en les titulacions nàutiques. En moltes ocasions, molts experts ens han dit, ens han confirmat que aquestes modificacions han estat a fi de bé. I certament, doncs, sembla que el sector està sortint d'aquest període de crisi ditxosa, doncs, que, home, no només ell, sinó jo crec que tots els sectors han patit darrerament. Sembla que la cosa s'anima. Avui volem parlar d'aquestes atribucions, d'aquestes titulacions, perquè ara és època de començar a calentar motors. I ara és època que molts ja deixen de pensar, no pensen tant en la muntanya, i van cap a la costa. Benvinguts, amics. Això és A Tota Costa per totes les sintonies de Ràdio Estel a Catalunya. També per als amics que ens sintonitzeu des de Terres Andorranes. Avui parlem de titulacions nàutiques. Com a primer protagonista tenim amb un no només amant de la nàutica, un apassionat de la nàutica, que és el Isidre Martí, és el director de l'àrea nàutica del grup de formació Corsa. Isidre, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, com estem?
A tu, lo del mar, més que una feina, és una passió, per tu?
Bé, bueno, sempre m'ha agradat. Des d'estudiar la carrera de nàutica, haver pogut tindre la sort de fer la regata de volta al món, entre altres coses, i he pogut gaudir del mar, de l'aventura i de la navegació.
Exacte, exactament. Un plaer, doncs, xerrar amb tu, Isidre, i parlar d'aquestes modificacions, d'aquestes titulacions nàutiques, que no sé si estaràs d'acord amb altres persones del sector, que diuen doncs, que han estat a fi de bé i que estan fent poc a poc la seva... i que poc a poc van reactivant una mica el sector.
Sí, es noten les dues coses. Una, que el sector està una mica millor de la crisi que hem patit tots, però que el sector de la nàutica ha sigut especialment sensible, i les titulacions, que cada vegada són més pràctiques, cada vegada menys teòriques, això està bé, es permet la navegació, hi ha una titulació que és la llicència de navegació, que amb una sortida de 4 hores i 2 hores teòriques, l'alumne ja pot portar una embarcació fins a 6 metres d'eslora sense limitació de motorització. Està bé, són titulacions que donen accessibilitat. I també els títols de patró d'esbarjo, patró de iot i capità de iot tenen exàmens més fàcils i més pràctiques. I això la gent ho està agraint.
Uh-huh. Anem per parts, si et sembla. Anem a parlar de les atribucions, perquè si partim d'aquesta llicència de navegació, això ha estat una mica com un revulsiu molt important, no?
Sí, molta gent li tira enrere a l'examen. A l'examinar-te et posa nerviós, encara que ho preparis bé, encara que t'agradi, i la llicència de navegació ens ha fet una miqueta algo que el món del submarinisme ho fa molt bé, perquè és un sector que a mi també m'agrada i el practico d'aficionat, seria una mica el bateig de mar, perquè el millor ja no és que es treguin un títol, és que molta gent ho prova, li agrada i després fa una altra titulació.
Uh-huh. Una titulació, doncs, darrere l'altra. Efectivament, aquesta llicència de navegació s'ha, doncs, reactivat. Això permet, doncs, portar, doncs, aquestes eslores. Home, que no està gens malament. Estem parlant d'una eslora de 6 metres. Per tant, doncs, és una embarcació ja d'una certa consistència.
I sobretot sense el límit. El millor ja no és l'eslora, sinó la limitació... no hi ha limitació de motorització, que abans ho limitava. Teníem el que dèiem la llicència federativa, el titulín, però limitava els cavalls, i llavors això és el que els permet sortir amb una barqueta i navegar. De tota manera, continuo, el que jo detecto ja no és que es treguin aquest títol, és que ho proven, naveguen, fan una pràctica, lloguen un barquet, lloguen una motoreta, i molts després se'ns apunten a el que és el patró de navegació bàsica o el patró d'embarcacions d'esbarjo. Uh-huh. És una titulació que primer fa una mica de por per aquell examen, però després veuen que no és problemàtic i que poden accedir sense masses problemes. Uh-huh.
Bé, a partir d'aquí, doncs, ja anem pujant d'atribucions, sobretot d'eslores. Probablement el següent, que és l'anomenat el patró de navegació bàsica, és un dels també títols que, juntament amb el PER, ara tenen més seguidors, no?
Sí, de tota manera, patró de navegació bàsica, ja passem a 8 metres d'eslora, el que detectem, que això sempre ha passat, és un títol que està bé, i el fem, i molta gent el fa, però molta més gent fa el patró d'embarcacions d'esbarjo. És a dir, perquè ja és el títol més gran que pots fer sense tindre que fer títols anteriors. I una altra bona notícia és que el patró d'esbarjo ha passat de 12 metres d'eslora a 15 metres d'eslora. Mm-hmm. És a dir, sí, podem portar una embarcació de 15 metres d'eslora fins a 12 milles de la costa, ha guanyat eslora l'alumne. I també una altra bona notícia és que amb el patró d'esbarjo sense examen, una vegada ja s'ha aprovat el patró d'esbarjo, que ja has fet un examen, fent unes pràctiques de 24 hores de navegació, pots accedir a 24 metres d'eslora i portar el vaixell a Balears. I això també està agradant molt, mm-hmm, perquè no és un examen, no tens que fer el patró de iot, només fent unes pràctiques que aprens molt, que la gent, això també ha resultat molt... molt exitós i els hi agrada molt. Llavors, per això més gent ja fa directament el patró d'esbarjo, perquè després ja vull fer homologació a Balears i guanyar eslora.
Mm-hmm. Bé, doncs avui estem parlant d'aquestes titulacions, aquestes atribucions s'han anat modificant, ho estem fent amb l'Isidre Martí, recordem que és el director de l'àrea nàutica del grup de formació Corsa, que teniu diferents delegacions a la ciutat de Barcelona, Cornet i Mas, 69, Beethoven, 16, Mandri, 41, per exemple. En fi, diferents ubicacions, per tant, doncs, realment doncs, això millora molt, no? Gran de Gràcia, també, recordo.
La Gran de Gràcia, t'anava a dir. Sí, 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 la gent accedeix allà. El que és tema nàutica sí que ho tenim. A lo millor s'inscriuen a aquestes escoles, però ho fem tot a Cornet i Mas, diguéssim. El centre on fem els cursos de nàutica, ajuntem a la gent els cursos, és a Cornet i Mas. Però sí, sí, es poden apuntar a qualsevol de les escoles.
Mm-hmm. Recordem un telèfon d'informació que centralitza. Qualsevol pregunta, consulta el 93204-2952, 93204-2952, o areanàutica.es, aquesta és la plana web en la que trobareu informació, areanàutica.es. Isidre, saps que cada escola nàutica, i n'hi ha moltíssimes arreu de Catalunya, no? Té la seva filosofia, la seva manera de treballar, el seu sistema, no? Quin seria el vostre?
El nostre sistema, aviam, francament, tot està inventat. El nostre és cuidar moltíssim les pràctiques. Nosaltres, des de fa ja temps, abans de que fossin obligatòries, ja fèiem pràctiques i sortides a navegar, perquè el que pensem és que el que vol navegar s'aprèn navegant. Les pràctiques, encara que siguin obligatòries, les cuidem moltíssim, les dirigim tant a la formació com a la preparació de l'examen. Hi ha qui separa una mica el que és la teòrica i la pràctica, i nosaltres juntem molt teòrica i pràctica. Tant és així que alumnes nostres han fet les pràctiques, però després volen repetir, molta gent s'apunta a la vela, que no és obligatòria, però són unes pràctiques més. I, com et deia, el que més ens agrada és detectar gent que potser només volia fer la llicència de navegació o el patró d'esbarjo motor. La majoria dels nostres alumnes repeteixen. Mira, ostres, pues m'ha agradat, vull fer la vela, vull fer l'homologació a Balears. Inclús patró de iot i capità de iot, que encara que ja no siguin tan necessaris, el més maco és que s'apuntin perquè els agrada fer-ho. Uh-huh. És a dir, aprenen i a més ho passen bé.
Exacte. Tenim aquesta llicència de navegació, tenim el patró de navegació bàsica, el PER, habilitat per Balears, el patró de iot, el capità de iot, perdó. En fi, una sèrie de titulacions, totes elles doncs, en aquesta escola de formació de grans experts en la nàutica. Segur que s'hi converteixen perquè a partir d'aquest moment, i això crec que és una cosa molt important a destacar, Isidre, vosaltres quan feu, en fi, un curs per una persona, sempre que aquesta persona ho vulgui, no? Feu doncs, aquest, una mica un seguiment i aquest contacte i proporcioneu lloguer d'embarcacions, dies de navegació, en fi, una mica seguir, fer el seguiment, no? Perquè no deixi de practicar aquesta activitat.
Sí, però nosaltres això sí que fem només a escola. Lloguer que ho fan els nostres alumnes, ja ho derivem. És a dir, el zapatero a tus zapatos, el que és lloguer, poden fer sortides amb el nostre vaixell en patró, però diguéssim que el sector de lloguer ja és una altra cosa, perquè a més varia molt. Hi ha qui vol llogar motoreta, hi ha qui vol llogar veler, i a més ara una cosa que s'ha notat molt al sector, abans viatjar amb avió era molt car, ara la gent sense un pressupost molt car pot llogar a Grècia, pot llogar al Caribe, pot jugar a Croàcia. Llavors, ara ja quasi són agències especialitzades en lloguer a tot arreu del món.
Mm-hmm. I aquestes titulacions són totalment compatibles, amb llogar una embarcació amb un altre país.
Sí, l'homologació és complicada i no és fàcil. El que sí és cert, alumnes nostres han jugat a Croàcia, han jugat a Grècia, Turquia, Caribe, Estats Units, i el títol reconegut a Catalunya i a Espanya està molt prestigiat fora de l'Espanya i els accepten per lloguer.
Uh-huh. Isidre, quin percentatge d'aprovats teniu? Imagino que també depèn del curs, no?
Mira, això hi ha moltes publicitats i és el número depèn de la temporada del grup. Nosaltres estem amb un 75% real i amb segona convocatòria estem pràcticament amb el 100%. És a dir, jo et diria que el 90% dels nostres alumnes, si tenen una relliscada al primer examen, que pot passar, perquè és humà, raríssim és el que es presenta més d'una vegada. Mm-hmm. Més de dues vegades, perdó.
El curs, podríem dir, més aprovats, potser, segons m'han dit, no sé si tu m'ho certificaràs, és el patró de navegació bàsica?
El curs més, perdó?
El que hi ha més índex aprovats. El sí, patró de navegació sí. bàsica.
Sí, sí, tal, exacte, la nostra escola i en general, perquè és un curs senzill, s'ha d'estudiar, no te'l regalen, però el no tindre cartes de navegació i això potser ho simplifica una miqueta.
Aquestes cartes de navegació són la pedra a la sabata per molts, eh?
Per mi al contrari, per això estic molt content. Jo, inclús molta gent, com et deia, que se'n matricula per patró de navegació bàsica, al cap de dos classes ja el tinc convençut que faci el patró d'esbarjo, perquè veu com treballem, el nostre sistema simplifica molt, som molt pràctics i la carta no solament no és difícil, sinó que és divertidíssima.
Les cartes nàutiques, per molts la pedra de sabata, però altres, certament, doncs, quan agafen el truc, és agafar-li el truc, no?, en aquestes coses.
Ara sí que faré publicitat. Per als nostres alumnes la carta nàutica no és un problema, no és una pedra a la sabata.
Doncs està molt bé.
Sí, m'has posat fàcil.
Està molt bé. Doncs, amics, aquí teniu aquesta escola amb moltíssims anys de experiència, no només amb l'àrea nàutica, sinó també autoescola. Per cert, ara, darrerament, home, no té res a veure amb el sector nàutic, però deixa'm que digui que també és una cosa molt innovadora, de la qual espero poder-ne parlar més endavant amb Antena, també d'un curs de dron, de pilot de drons, que heu tret vosaltres.
Sí, no és el meu sector, jo no sóc expert, però el David, el director de l'escola, és un tiet, i està obrint formació. No, ja ho va començar a fer, no solament en conducció i nàutica, sinó que a partir d'aquí està obrint l'escola a pilot de drons, formació d'auxiliars de vol... Està molt bé, és un centre de formació amb diverses especialitats, ara.
Doncs a veure si en podem parlar més endavant. En qualsevol cas, avui ens quedem amb aquesta informació absolutament nàutica. De fet, l'Isidre Martí és el director de l'àrea nàutica d'aquest grup de formació Corsa. Ara és una molt bona època, no, Isidre? Imagino que hi van havent exàmens constantment, no?, més o menys.
Catalunya som molt innovadors, és la comunitat que fa més exàmens a l'any. Tenim pràcticament un examen cada mes, excepte gener i agost. I tant és així que ve gent de Saragossa, del País Basc, de València, perquè hi ha molta continuïtat i això és molt interessant per l'alumne. Quasi cada mes té un examen. Nosaltres cada 4 setmanes fem un curs. Si algú es perd una classe o té una relliscada, ve el segon curs, quasi ni el repeteix. Una classe de repàs... I aprova. I això és molt dinàmic i ho fa molt bé.
El que sí és molt important, abans estàvem parlant de l'índex d'èxit, no?, d'aprovats, però és molt important venir a classe, assistir a aquestes classes. Home, si un dia no hi pots anar, evidentment no passa res, no? Però és molt important, no?, això, Isidre?
Fonamental. És la nostra feina i és on facilitem moltíssim l'aprenentatge de l'alumne. És el que et deia de la carta nàutica. La carta nàutica en fred pot ser difícil, però si el professor t'ho explica una miqueta i sobretot t'ho fa disfrutar, el que podia ser un problema es converteix en un plaer.
Doncs recopilem informació. Aquí teniu, doncs, el telèfon que centralitza cada una de les delegacions d'aquest grup de formació Corsa. Repetim, Cornet i Mas, 69, Beethoven, 16, Mandri, 41, Gran de Gràcia, 266. En fi, teniu diferents delegacions a la ciutat de Barcelona. Al telèfon, qualsevol pregunta, aquí us podeu adreçar al 93-204-2952. Voleu visitar una plana web? Aquí la teniu, areanautica.es. areanautica.es. Amb totes aquestes atribucions, totes aquestes titulacions, avui n'hem parlat de tot plegat amb el director de l'àrea nàutica del grup de formació Corsa, Isidre Martí. Ha estat un plaer. Gràcies per ser amb nosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies.
Fins una altra. Bon cap de setmana.
Fins una altra.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
¡Valencia!
Si te gusta el arroz, hemos encontrado tu paraíso particular. Restaurante Casa Salvador. Más de medio siglo al servicio de sus clientes, elaborando una cocina cuidada, de calidad y con el arroz como protagonista.
El color. Ven y déjate seducir. Tenemos más de 100 arroces diferentes. Restaurante Casa Salvador, en Cullera, Valencia. Nos encontrarás en la Stañ de Cullera sin número. Teléfono 96-172-0136. Restaurante Casa Salvador. Tu satisfacción es nuestra meta. Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolong. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
Soc l'Eduard Atmetlla. El doient de tota costa. Per mi és un plaer poder parlar de submarinisme amb qualsevol persona i en tot arreu. Però fer-ho a través de les ondes d'aquesta magnífica emissora de ràdio és una gran satisfacció per mi.
Tan important com la il·lusió amb la que adquirim el nostre somiat creuer de busseig i les avantatges que aporta és el coneixement dels factors adversos que podem trobar. Posar solució per eliminar-los completament és garantia d'un viatge memorable i ple d'alegries subaquàtiques. Per aquest motiu, a tota costa, i Salvador Coll, fotògraf submarí i escriptor de la revista Diving, posen al vostre abast algunes pautes que seran de gran utilitat a l'hora de realitzar un creuer de busseig.
En un vaixell doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas doncs, difícils no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres doncs, que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així. I etcètera, no? N'hi ha diverses, de fet. Però una, crec, de les importants és la que la gent escolleix, és aquesta, que és la d'anar i accedir a llocs una mica difícils si no és mitjançant el creuer.
L'opció d'escollir un dia o dos més de permanència en terra, un cop acabat el nostre creuer, facilitarà l'eliminació del nostre elevat nivell de nitrogen als teixits i agilitzarà la nostra nova adaptació a terra. Hem de tenir en compte també que molts creuers limiten les immersions a dos o tres dies. Això és degut a algun inconvenient.
O bé per la fondària o per la navegació que hi ha d'una zona a l'altra, a veure, estaran limitades o bé pel temps o bé també pel perill no?, que es troben en aquestes immersions fondes en quant a arribar a un lloc pròxim que hi hagi una càmera hiperbàrica en cas d'accident. O sigui que a vegades són il·limitades, però s'ha donat algun cas de no deixar-nos fer més de dues immersions, o bé per seguretat, perquè estem molt allunyats d'on hi hagi una central hospitalària, mèdica, on hi hagi una càmera hiperbàrica per tractar-nos, si es donés el cas, o bé perquè d'un punt a l'altre doncs, necessites hores de navegació, oi? Vull dir que això també seria interessant que cadascú ho tingués clar abans de sortir per no tenir sorpreses a última hora.
Hem de ser conscients que per molt ampli que sigui un vaixell destinat a realitzar un creuer submarí, l'espai sempre és reduït i, per tant, és recomanable escollir vaixells confortables. Estarem destinats a conviure amb un nombre generalment elevat de bussejadors i això implicarà el requeriment d'un òptim ordre, tant a les operacions a busseig com a la nostra estància en coberta.
Bàsicament, doncs, són vaixells bastant grossos en els quals doncs, nosaltres hem de conviure una setmana. Important per nosaltres serà doncs, que aquest vaixell tingui unes bones condicions, tant higièniques com de comoditat, perquè hem de passar força estona amb ell, no?, camarots, això implica i s'identifica amb bons camarots i si poden ser doncs, amb lavabos interiors i particulars millor. Trobarem també doncs, una sèrie de gent experta, en aquest cas són guies submarins i ajudants a guies, life masters, etc., que estaran per nosaltres, que podem anar variant amb ells tant d'un com en l'altre, o sigui que estaran molt pendents de nosaltres, una tripulació molt acostumada doncs, a tenir-nos contents tots. I a nivell de diguem, material podem trobar-hi doncs, fins i tot el Nitrox, no?, que és un sistema d'immersió que ens ajuda a allargar les immersions a poca fondària i que ens facilita a conèixer la zona, millor. Per fotògrafs submarins moltes vegades també trobarem vaixells que estan adaptats a les seves necessitats, que aquestes moltes vegades no els trobem a faltar, els que fem fotografia submarina, que són doncs, bons espais per deixar les càmeres, les caixes estanques, etc.
La comoditat i la professionalitat del vaixell i de la seva tripulació són tan o més importants que la zona de busseig que escollim pel safari. A més, un guia que parli el nostre idioma facilitarà la nostra aventura. Quasi tots els creuers de busseig tenen material per llogar. Una bona idea és minimitzar els efectes de la hipotèrmia comuns en creuers amb immersions il·limitades, comptant amb un parell de tratges de busseig. Es recomana sempre portar el material repetit per evitar errors i problemes indesitjats.
Una de les coses recomanables, perquè es fan moltes immersions, o sigui, normalment els creuers deixen fer immersions il·limitades, que això es tradueix doncs, en unes 4 al dia, 5 màxim, oi? Després què passa? Que depèn de quins llocs l'aigua, encara que estigui a una temperatura bona, les primeres immersions, les últimes, doncs ho trobem, no? Trobem aquesta espècie d'incomoditat com pot arribar a ser doncs, algú de fred, no? Aquesta aigua una mica freda. Interessant, doncs, portar dos trajos, oi? Dos mudes per vestir-nos. Mentre s'asseca una, doncs estem utilitzant l'altra. Pels que fem fotografia submarina, també és interessant poder portar l'equip doblat, perquè no seria el primer cas doncs, aquella persona que amb les presses i amb la il·lusió a la vegada que fa la immersió, la primera del creuer doncs, se li inunda malauradament la càmera, la caixa, i es queda sense poder fer cap foto de tota aquella setmana que estarà dins d'aquell vaixell. Per tant, si ho tenim doblat, doncs, home, com a mínim, tindrà una segona oportunitat.
És recomanable seguir unes pautes de nutrició adequades que ens permetin desenvolupar sense problemes totes les activitats previstes.
L'aigua, encara que estigui a una temperatura, diguem, acceptable al principi, al cap d'immersions, doncs ja la trobem freda. No és que tinguem que arribar a punts d'hipotèrmia, o sigui, de baixar molt la temperatura corporal, però sí que això ens donarà una pèrdua de calories important durant tota la nostra jornada d'immersió, oi? I això, clar, si ho traduïm a tota una setmana, doncs podem tenir cert malestar. Com evitar-ho? Bueno, ja hem dit abans amb el tema de trajos, no? Si ens en portem un altre de sec, doncs sempre tindrem millor sensació a l'entrada d'aigua. I un altre és tenir una bona alimentació i hidratació. L'alimentació, en principi, seria interessant de no, que no sigués molt copiosa, no sigués molt abundant, en poques tomes, sinó que sigués contínua, periòdica, durant tota la jornada de busseig, durant tot el dia, perquè això doncs, sempre es donaran nutrients al cos, oi? I evidentment, doncs, mirar que siguin doncs, hidrats de carbó, que siguin doncs, nutrients que ens ajudin a tenir aquesta energia per poder anar aguantant l'activitat del busseig i, a part, doncs, donar-nos calories.
A tota costa us recomana aquesta forma diferent de conèixer el fons subaquàtic. Recordeu sempre seguir les pautes indicades si voleu gaudir d'una experiència inolvidable.
Descobreix el món submarí. A tota costa.
Aquí descobrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Bé, doncs quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem aquesta edició de A Tota Costa. En qualsevol cas, encara us convidem a compartir dues hores de ràdio, Trotamundos, en aquesta mateixa sintonia, turisme, gastronomia i enologia. Avui amb un programa eminentment pensat per aquestes tradicions i festes de Setmana Santa. Tornem tot seguit.